Senyor Jordi Martori, bon dia.
Hola, bon dia.
Ho dèiem fa un moment, en Jordi Martori és el coordinador de Creu Roja a les comarques de Girona. Volem parlar amb ell sobre la notícia que coneixíem la setmana passada al voltant de les persones que requereixen d'ajudes urgents per cobrir necessitats bàsiques durant el 2016. En fem abans una prèvia amb en David Parreño. David.
La Creu Roja Girona ha donat ajudes urgents per cobrir necessitats bàsiques a més de 2.000 persones de les comarques gironines durant el 2016. Són ajudes per pagar subministraments, per comprar bolquers, ulleres o per adquirir material escolar. S'ha doblat en només un any la demanda de certes ajudes, com ara poder pagar el lloguer o rebuts de llum, aigua i gas.
Senyor Martori, quin és el perfil de les persones que requereixen aquestes ajudes?
Bueno, doncs nosaltres identificam bàsicament dos tipus de perfil. És a dir, sempre la Creu Roja i les entitats del tercer sector sempre han treballat amb els col·lectius molt més vulnerables, no? Els que estan pitjor. Doncs, per tant, aquest tipus de persones en situació més crítica, doncs la continuem atenent i estan en aquestes xifres d'ajuda, no? Però sí que identifiquem més gent que són treballadors, que els dos són treballadors amb un sou precari, o bé que un dels dos treballa i l'altre no, i que els seus fons els destinen, doncs, a lo fonamental, no? Que és tenir un sostre i pagar l'alimentació bàsica, que si tenen nens, doncs va destinar als nens, però clar, no poden fer front a les despeses, doncs, que van sorgint durant l'any, no? Uh-huh. Per exemple, doncs, el material escolar, unes ulleres, un pagament d'una factura de llum, d'aigua, i cada vegada més aquest col·lectiu de gent treballadora que no està en situació de pobresa, però podria estar al llindar, doncs cada vegada són les persones que tenen més.
Senyor Martori, com ha evolucionat el número de persones que necessiten assistència al llarg dels anys durant l'època de la crisi, sobretot, i ara que, segons diuen alguns, la crisi s'ha acabat? I la segona pregunta que li faig és, els efectes del que estem parlant, la crisi s'ha acabat?
Nosaltres vam tenir fa uns 5 anys una punta de feina molt important. De fet, és quan Creu Roja comença a destinar recursos propis per tot el tema de la pobresa. Nosaltres som una entitat que fem moltes activitats diferents i fins que diria que fa 5 o 6 anys feia molta atenció en immigració, molta atenció en persones grans, etc. Però el tema de pobresa ho fèiem molt residual, però amb la situació d'aquest país, doncs, es van tenir que posar una mica les piles i posar fons i canviar els nostres projectes i estructurar-nos per poder atendre. I en aquell moment realment les xifres eren molt elevades. Després sí que va haver una baixada, que va ser una normalització, però aquesta normalització, aquestes dades que pensaven que eren les que sempre anava a ser col·lectiu que et deia més desafavorit, que és el que tenia, han anat pujant fins a això, fins a quasi doblar, doncs, els ajudes en alguns temes com són els subministraments, no? I clar, la crisi ha passat, és que la crisi és com un concepte molt... Depèn on te vulguis tu posar quines són les condicions de vida que ha de tenir la persona. Per nosaltres no ha passat. En el moment que sí que miren les condicions, sí que segurament hi ha més feina, però si no pots fer front a les despeses normals d'una vida normal, que pot ser que els teus fills vagin a col·legi, no? Amb totes les ajudes que hi ha, evidentment, però que hi ha unes parts que, hi ha unes despeses que no pots pagar, que no s'estan normalitzant. Estem arribant a una societat en què la gent pugui viure amb una certa normalitat, no amb riquesa, però amb normalitat, no? Nosaltres considerem que ha millorat la situació, però que evidentment encara ja queda molt camí per córrer.
Cada vegada és més difícil, no?, viure amb aquesta normalitat que vostè deia.
Sí, és molt complicat. De fet, nosaltres que a vegades més treballem tot també els tallers d'apoderament. També és veritat que a vegades les persones, doncs, pel que sigui, no, els hem de donar coneixements, de com, quines serien les millors opcions. Doncs, per exemple, anem a fer un anàlisi del rebuig de la llum i dir les companyies, no sé si conec, doncs, no sé, dir-li que no sé si conec les companyies o bé...
Disculpi, però l'anàlisi del rebuig de la llum me'l podria fer a mi també algun dia, perquè no hi ha manera,
Sí, sí, és complicat. El que passa és que en situació de precària, doncs, que has de col·locar els fons on és més important l'anàlisi, evidentment, o per el tema de menjar, no? Nosaltres hem editat un manual de receptes, doncs, en el que, per exemple, ara no recordo si era un euro i mig, doncs poder fer una alimentació com a mínim correcta, no? O sigui, també hi ha un tema d'apoderament i que va treballant més tot el tema, de fet, aquest 2017 és una línia que hem iniciat, tot el tema de benestar emocional, o ja no dic suport psicològic, però benestar emocional. És a dir, aquestes persones durant tot aquest trajecte realment passen per altibaixos emocionals molt importants, no? I nosaltres treballarem, doncs, això, l'apoderament, normalització, no pautes, també molt amb gent que està a l'atur. Clar, hi ha gent que ha estat a l'atur periòdicament, que ha fet formació, però hi ha gent que porta molt de temps a l'atur. Nosaltres tenim uns programes d'activació perquè aquesta gent es mantinguin actius en el mercat de treball i no caiguin en un desànim i evidentment caiguin fora del sistema.
Vostè em parlava de les ajudes que hi ha en l'àmbit de la pobresa energètica, em parlava de la gent, dels joves que estan a l'atur. Jo li pregunto, refugiats de la guerra de Síria, refugiats de països com Ucraïna, Hondures o Nigèria, són països d'origen de persones a les que vostès han atès, com arriben fins a Girona, com arriben fins a la Creu Roja de Girona i vaja, quina resposta se'ls dona?
Bueno, en el nostre cas, el més habitual és hi ha dos tipus d'ajuda, diguéssim. Hi ha el que seria l'ajuda urgent, que són persones que ens entren especialment en el nostre cas per la frontera de la Jonquera, no? Uh-huh. Persones que entren amb diverses situacions i diverses maneres, i amb famílies, no sé, aquesta setmana, no recordo el dia, van tenir doncs una parella, dues persones, setmana passada una família, nens, i són persones que d'una manera o una altra arriben per la frontera, llavors aquí doncs el que demana és la sol·licitud d'asil, no? Llavors aquestes són les persones que tenim en una primera instància, que el que li fem és mirar la documentació que tenen, segurament el que buscarem un lloc per dormir, farem una primera valoració de com està la família, si han menjat, si no han menjat, perquè ja poden arribar a moltes condicions. Llavors aquestes persones el que se'ls demana és entrar en el programa del Ministeri de Refugi, no? Si volen entrar o no. Si aquestes persones volen entrar, entren en una segona fase que van a un dels pisos que tenim per acollir persones refugiades a tot Espanya. Uh-huh. La novetat d'aquest any és que a Girona tenim 5 pisos per un total de 22 places. Per tant, aquesta gent que ens entra, que aproximadament a l'any nosaltres tenim 70 persones, 70-80, si demanen aquesta sol·licitud, aniran a un pis de qualsevol lloc d'Espanya, ells no seleccionen el lloc, i la novetat és que a partir d'aquest any nosaltres tenim pisos que fins ara no teníem. I això dura, si estan en un pis, dura la primera fase que diem nosaltres, dura 6 mesos, en el qual valorem la persona. Clar, són persones de moltes circumstàncies, no? Gent que parla castellà o que no està alfabeticada.
Sí, això li volia preguntar. Em diu que tenen 5 pisos per 22 persones i això és una mitjana de 4 o 5 persones per pis.
Sí, depèn del pis.
M'imagino,
hi ha pisos de totes les tipologies.
Clar, m'imagino que es deu fer difícil combinar la gent que s'allotja allà, perquè es dona el cas que es puguin allotjar persones d'orígens diferents en un mateix pis.
Sí, i evidentment no es coneixen. I tant. El que passa és que això es cuida bastant. El que es fa és que hi ha els pisos de tot Espanya, per entendre, estan en una base de dades, ja tenim com una tipologia, no?, de persones. És a dir, hi ha pisos que són ideals per una família, pisos ideals per una parella, no?, hi ha pisos per homes sols, llavors es van situant en aquests pisos. Nosaltres, després tenim gent que necessita l'atenció tenim un equip que està per tot aquest el tema de persones refugiades en pisos, i entre ells hi ha un psicòleg, que sí, ja no hem tingut problemes, però sí que hi ha una feina, ja més enllà de convivència, etcètera, de com estan, no? Perquè clar, ens pot semblar que és una situació ideal, no? Que arriben per la frontera i poden anar a un pis, però realment les persones, el que han tingut que passar, doncs és molt dur, no? Quan escolta les seves històries i tot el que han tingut que passar, i l'expectativa que tenen, perquè en aquests pisos, vull dir-ho, estan 6 mesos, en aquests 6 mesos tenen la despesa del pis pagada, una despesa de menjar o mal pagada, però nosaltres fem una feina d'apoderar i de normalitzar i de donar capacitat, perquè si es passen a una segona fase que han de començar a ser independents. Uh-huh. Aquesta fase sí que nosaltres continuem donant una ajuda econòmica per productes bàsics i continuem donant suport personal, doncs, per integrar la persona, perquè tot això es fa amb l'objectiu de que no quedi com una persona exclosa de la societat, sinó integrada, no? Però clar, realment tenen molta pressió perquè venen de circumstàncies personals que són molt complicades, han deixat família moltes vegades o han viscut situacions d'assassinats, violacions, abusos, etc. I clar, arriben a un país on ràpidament, no?, s'han de posar les vides perquè si no queden una mica exclosos del sistema. Uh-huh. Però realment aquí nosaltres fem una feina, en aquests 6 mesos fem una feina molt, molt intensa, i després passen en aquesta segona fase, que en el nostre cas els que van arribar, els que estan als pisos, començaran a anar aviat, i després tornen, els pisos tornen a omplir. I sempre tindrem llavors gent de societat dels pisos i aquests pisos es mantenen. De fet, els augmentem. Des d'aquí a final d'any tenim per 22 persones i l'idea és arribar a 44. Una mica el procés aquest.
Senyor Martori, fa un moment em deia vostè, en 6 mesos l'objectiu és que aquestes persones es puguin arribar a integrar. Jo li pregunto per quin grau, diguem-ne, d'èxit s'assoleix en aquest objectiu d'integrar a les persones refugiades que arriben després d'aquest període de temps.
Clar, nosaltres com tot just hem començat els pisos aquest any, ens és molt difícil dir-ho, no? Ara començarem la segona fase, de fet incorporem una persona en l'equip tècnic, que és un treballador social, que farà una mica més la unió d'aquestes dues fases. El que és veritat és que són persones que tenen moltes ganes d'integrar-se, eh? Vull dir que ells posen un esforç molt important per la seva part, i que també ells tenen recursos, eh? Evidentment nosaltres fem una... però a vegades coneixen gent aquí o són gent que per la seva formació, els coneixements, tenen moltes ganes d'integrar-se. Cal tant per fer d'inserció, no, perdó, d'inserció de social, no el sabem, perquè a més hi ha un tema que és important. Nosaltres, a la segona fase, és molt important que identificar pisos que puguin estar. Saps? Nosaltres, aquesta persona, li fa falta feina i pis. Per què? Perquè el pis el pagarà ell una part ja. Nosaltres li podem fer una ajuda econòmica, però en un temps limitat, però el pis l'ha de pagar. Per tant, és molt important que surtin aquestes fases amb una possibilitat de feina.
Clar.
Home, això, ells també estan preocupats, evidentment, no? Perquè cadascú amb la seva realitat, però veu que nosaltres no els deixarem, eh? Nosaltres durant tot aquest projecte del procés de l'acollida dura uns 2 anys i nosaltres de diverses maneres estem al seu cantó, però sí que és veritat que el que volem, que clar, el tema és que es pugui integrar més. No sabem encara el tant per cent. Nosaltres esperem que sigui el màxim, no?
Està
clar. I treballem amb moltes ganes, però encara no ho tenim.
Senyor Martori, encara sobre aquest aspecte dels refugiats, sovint veiem acusacions creuades. No fa gaire el delegat del govern a Catalunya, el senyor Enric Millo, acusava la Generalitat de no haver fet prou per integrar, per acollir refugiats. Al seu torn, la Generalitat diu, i ha repetit diverses vegades, que està en disposició d'acollir a un número X de persones, que ara mateix no recordo, però que la potestat depèn del govern. Com que sempre són acusacions creuades, jo li pregunto, no sé si vostè em pot aclarir de qui depèn exactament la quantitat de refugiats que es poden acollir i com s'ha de fer perquè d'una punyetera vegada aquest tema s'obri una mica més la frontera, perquè al final estem parlant de causes humanitàries. De qui depèn això directament?
Bueno, el programa és un programa estatal, és del Ministeri i per tant del govern espanyol. Sí que és un programa que també ve de, són línies europees de treball, eh? Per tant no està inventat aquí. Però sí que realment la dependència del programa és absolutament del Ministeri espanyol i nosaltres treballem amb ell. De què depèn que hagi... Tampoc és fàcil o sigui, jo evidentment estic a favor com a institució de tot el que sigui ampliar els recursos humanitaris, però també ho hem de fer amb certa dignitat, que no dic que no es faci si s'augmenta, però el problema és com també genera problemes, no? Llavors això s'ha de fer correctament, no té sentit portar una persona refugiada que no pots acollir, i això en alguns casos.
Sí, home, el que passa que si Espanya té un contingent que, si no recordo malament, és de 17.000 refugiats i se n'han acollit, i ara m'ho inventaré perquè no recordo la dada, però se n'han acollit 400 o 500 o 2.000, home, sembla veritablement escandalós que en aquest país no es pugui acollir, en aquest país, a l'estat espanyol, no es puguin acollir 17.000 persones.
Sí, no, jo estic d'acord, ja t'ho dic, no 17.000 sinó els que faci falta, però sí que vull unir-ho que sigui d'una manera correcta. El que et deia, per exemple, la part de pisos per recollir no és tan fàcil, ens costa moltíssim trobar els pisos de Girona, molt. Vull dir, de fet, de tot el procés, de tot el més complicat, ha sigut trobar pisos, perquè nosaltres, clar, no són pisos socials, no són pisos perquè no són perfils, són pisos de lloguer.
Clar.
I pisos de lloguer pues, tenen unes circumstàncies concretes, no?, econòmiques de mercat, de situació de Girona, bueno, Girona Sal, en el nostre cas. El que jo vull dir és que sí, que jo crec que ara és molt important sumar els esforços de tothom. I a vegades en aquestes dialèctiques de tu, jo, que jo les entenc perquè evidentment tothom vol que això, i el que jo estic dient, pues, s'han acollit 3.000 refugiats i és molt poc. Però jo el que crec és que ara ja hem de començar a sumar tots. Vull dir que si ara hi ha capacitat, independentment del programa sigui del Ministeri, però que entre tots sumem, per exemple, nosaltres estem treballant molt bé amb els ajuntaments i volem treballar més, i en ajuntaments que ja estan cedint pisos per aquesta segona fase, i això és importantíssim, cedint pisos que pagarem una part del lloguer, però que si no hi ha no hi ha, o sigui, que sí que és veritat que hauríem d'arribar molt més, però amb el que tenim ara tenim uns problemes també. I si no, som entre tots...
Jo ja l'entenc el que diu, el que passa que després un mira cap amunt i veu tota la comèdia que s'ha fet amb els bancs i la Sareb i el banc dolent i tota aquesta cartera de pisos que formen part de pisos que són allò actius tòxics, que són propietat d'aquest banc dolent, que al final és un banc que s'ha creat fruit del rescat bancari que s'ha pagat amb diners de tota la gent que viu a l'estat espanyol i diners que per altra banda ja s'han donat per perduts. Ja sé que això que estic dient és, té un punt de demagògia fins i tot, eh? però un no pot deixar de pensar, escolti, a mi no em vinguin amb històries que no hi ha pisos quan hi ha un parc d'habitatges que ratlla els 2 milions d'habitatges buits només a l'estat espanyol.
Sí, però això és una problemàtica que supera el tema de refugiats, perquè la problemàtica és que hi ha gent, refugiats i no, que tenen necessitat de pisos. Llavors, els polítics tenen la funció de encallar això, i estic d'acord completament. Llavors, jo no és només per refugiats, vull dir que segurament moltes persones d'aquí doncs també tenen aquesta necessitat. Llavors, això que dius, que estic d'acord, és un tema de desencallar. I en el moment que això desencalli, ja poden haver pisos socials, i de fet hi ha ajuntaments d'aquí que estan fent maniobres, l'Ajuntament de Girona, etcètera, està fent maniobres en aquest sentit. I aquest pis ha d'anar per tota la gent que estigui necessitada, inclòs els refugiats, no? Però vull dir que, clar, acollir 17.000 si no tenim això solucionat, i això és un tema per mi molt polític, també és un error, realment.
Sí, absolutament. El problema és que no s'hagi solucionat, no que no s'acollís, no que no vinguin més persones, sinó que el problema és que no s'hagi solucionat políticament, cosa que denota una manca de sensibilitat i de dignitat humana vers els altres, que jo crec que és bastant flagrant.
Jo no vull focalitzar-ho cap tipus de política, ni polític, ni govern i tal, però realment són temes socials, és a dir, refugiats, persones d'aquí, etcètera, que no necessitat. Llavors, el que deies tu, hi ha una realitat i això ha d'haver un punt d'unió, no? Clar, jo també dic perquè em preocupa, però em preocuparia igual de gent d'aquí, que iniciatives...
Absolutament, sí, absolutament. Clar, persones, jo he parlat de refugiats perquè estàvem abordant aquest tema, però sí, puc estar-hi d'acord, eh?
Sí, sí, no, l'única cosa és això, jo el que demano si refugiats d'aquí, que es faci bé, perquè si no això ocasiona problemes, no? Vull dir, nosaltres, per exemple, treballem en sense sostre, no? I estem al sense sostre, al carrer, i algunes persones que trobem allà, moltes vegades per temes també vinculats amb ells, però són persones que en el sistema no han pogut encaixar a cap lloc i han quedat fora, clar. No té sentit fer res que no estigui molt ben lligat amb un marge d'error, que segur que hi és, i que pugui provocar un fracàs, no? Uh-huh. Sigui refugiats o no sigui refugiats. El que vull dir és que tot el que es faci s'ha de fer molt ben pensat i molt ben medit, perquè si no al final el resultat és que la persona no estigui en les condicions que ha d'estar.
No, està clar. Senyor Jordi Martori, gràcies per atendre la nostra trucada i vaja, seguirem atents a aquesta problemàtica, perquè no deixa de ser una problemàtica per nosaltres, però sobretot per la gent que la pateix, i per tant val la pena posar-hi el focus de tant en tant. I de passada, si em permet, deixi'm que li doni les gràcies, no només a vostè, sinó a la institució que vostè representa avui aquí, que, vaja, que moltes vegades les entitats socials són les que acaben cobrint les mancances d'allò que se suposa que hauria de fer la política.
Doncs molt bé, doncs moltes gràcies i escolta, ja ho sabeu, qualsevol cosa que vulgueu, aquí estem.
Que vagi molt bé, bon dia i sort.
Molt bé, vinga, bon dia.
Passen 9 minuts de 8:45 del matí.
Supermatí, el programa que desperta l'Empordà.